10 i 21 minuts, l'home que va sortir més que cap altre, el Predicot. José Antonio Gelabert, què tal?
Bon dia, Vicenç. Molt bé. Me va agradar molt el Predicot.
Us va agradar?
Molt.
Acosteu-vos al micro i repetiu en veu alta. Em va agradar molt.
Em va agradar molt el Predicot. Molt fi, amb molt estil i molta classe. I, de fet, jo, des d'aquí, des de Ràdio Maricel, accepto la invitació de Sa Majestat Bergala Torrent Party Hard Carnestoltes primer, o allà em vulgui, o el capità de Port Ginesta, o el Club de Mar, està convidat a un dinar. Dinar o sopar, el o el que vulgui.
El que li vingui de gust.
El que li vingui
o una gust. Copa de, del que sigui. Home, potser millor el Club de Mar, tal com estan les coses.
Sí, el Club de Mar seria un bon lloc. Un bon lloc, però bueno, les coses sempre han estat així. Mira, jo ara recordo...
Sempre han estat així?
Home, jo recordo que la
sempre
primera...
Sempre hi ha hagut la daga sobre el Club de Mar. Home, la primera conversa que vam mantenir...
Que, sí, home. Que va ser el gener del 2019.
Éreu vicepresident del Club de Mar, aleshores, no?
I llavors també va ser aquesta qüestió. Que el Club de Mar estava en perill i quines seran les accions que es farien.
Doncs deixeu-me que comenci per aquí. Perquè amb tot el que s'ha sabut els darrers temps i amb les sentències judicials, les que estan i les que estan pendents, esteu esperançat o no?
Jo sí.
Sí?
Jo sí.
Sembla mentida.
I de fet vull, ja, ja. Vull fer algun apunt.
Vinga.
Els procediments judicials tots són de la recuperació possessòria. No n'hi ha cap procediment judicial d'enderroc. Una altra cosa és que algun regidor hagi parlat amb Costas i li hagin dit després de la recuperació possessòria nosaltres anirem a l'enderroc.
D'acord, però això diguem-ne que ja ho sabíem. La intenció del Ministeri la sabíem, però el procediment judicial no diu.
No ho diu, per una raó molt senzilla, i és el que vaig dir el 2019.
Sí.
Les sentències per executar-se tenen un plaç, ara, a data d'avui, sí, són de 5 anys. És veritat que això és procediment contenciós administratiu i l'execució et deriva a la llei d'enjudiciament civil. Ha caducat la sentència d'enderrocament que era del 2003. Era del 2003. I en havia 15 anys...
Aleshores sí que era una sentència d'enderroc?
Sí. Sí.
Hi havia 15 anys, anys d'execució d'aquella sentència.
D'execució d'aquella sentència.
Es van superar aquests 15 anys, clar, no es va enderrocar el Club de Mar, per tant, allò queda anul·lat.
Allò queda caducat. És veritat que...
Caducat no és anul·lat.
Caducat, que és anul·lat perquè es tindria d'instar un altre procediment per enderrocar, tant, si fossi solament d'enderrocar. Una altra cosa...
Per tant, allò és passat, aquell procediment és passat.
Exacte. Què passa aquí? Per això, la demarcació de costes que fa? Fa un procediment de recuperació possessòria. Podria fer un procediment d'execució de sentència que seria més fàcil i més ràpid, no? Seria execució de la sentència, sí, del 2003.
Encara que estigués caducada.
No, per això no ho fa. M'explico. Per què fa el procediment
de recuperació possessòria
i no fa el procediment
d'execució de
la sentència? Perquè ha caducat. La podria instar, però l'oposició seria molt fàcil.
Per tant, entenc que abans necessita la recuperació possessòria per després...
Enderrocar.
Si és que aquella era la intenció, enderrocar.
Si vol enderrocar.
D'acord.
Perquè n'hi ha algunes qüestions, és per exemple...
Jo però aquí... És a dir, perquè tothom ens entengui, la recuperació possessòria és una cosa i després la intenció d'enderroc o no dependrà del Ministeri. En cap moment... Cap d'aquestes sentències judicials implica directament l'enderroc.
Les que n'hi ha ara no.
Les que hi ha ara no.
Són de recuperació possessòria.
D'acord.
Perquè passi la possessió,
sí, sí,
de tots els establiments.
Queda clar.
En lloc del Kansas,
del
Pigny i el Club de Mar, passin a la demarcació de costes a l'Estat.
Uh-huh.
Com ha passat amb el Club Natació, que també aquí vull fer un apunt.
Sí, és que anàveu a comentar alguna cosa i us he...
Sí, aquí un apunt. És veritat que vaig escoltar l'alcaldessa dir aquí van anar molt ràpid. No, aquí van anar molt ràpid per una raó molt senzilla, perquè li va arribar el requeriment a l'administrador concursal. Com és un administrador concursal, no pot batallar en nom, perquè el seu mandat és molt fàcil. O sigui, és molt fàcil, és molt simple.
És específic.
I... És específic i és liquidar, liquidar la situació econòmica del Club Natació.
D'acord.
Ell no pot entrar en una batalla judicial en contra de la demarcació de costes.
D'acord. Perquè ell no té, en aquest sentit, cap legitimitat des del punt de vista de l'entitat.
Podria tindre. El que passa és que, clar, no tindria cap sentit estar en un concurs i batallar per conservar un establiment del Club Natació.
D'acord. Torno al principi, perquè heu dit que creieu que hi ha esperança per Kansas Picnic i Club de Mar. Per què?
Per una raó molt senzilla. Són edificis que estan catalogats. Són edificis que a sobre n'hi ha un becil. És veritat que moltes vegades la demarcació de costa diu no, això el becil és una qüestió...
És la catalogació més, diguem-ne, més limitada de totes.
Més limitada de totes, exacte.
Això és així? I això serveix de poca protecció?
Jo crec que serveix de protecció. Jo crec que serveix de protecció. És veritat que ara el Club de Mar, que jo crec que és necessari, és que sigui becil, o sigui, bé de cultural d'interès nacional. Després, el Club de Mar té un avantatge que és conservar com a club de vela, el que passa que estaria limitat amb els metres que establís, que són, no, que són 300 més 300. O sigui, no són solament 300, són 300 de local, per
sí,
d'alguna manera,
sí,
més
sí,
300
sí,
per instal·lacions que vagin destinades estrictament a l'activitat de la vela.
D'acord.
Vale. I llavors, amb això la Federació Catalana de Vela i la Federació Espanyola de Vela recolza totalment el Club de Mar. Després també n'hi ha una altra qüestió i això jo no entenc...
Per tant, en el futur es podria donar el cas que el Club de Mar pogués continuar gestionant l'activitat de vela, però que el Ministeri decidís enderrocar tots tres equipaments i... que l'equipament que quedés de 300 metres quadrats l'obrís a licitació pública i el Club de Mar, per tant, no pogués gestionar-lo. En el futur es podria donar aquesta circumstància?
Com a possibilitat...
Com a possibilitat,
es podria donar. Com a possibilitat es podria donar. Però jo crec que l'Ajuntament aquí té molt de dir, perquè l'Ajuntament el que té de fer és protegir el seu frontal marítim. I jo crec, com ha passat a molts indrets de l'Estat, que es tindria d'instar el deslinde. El deslinde és veritat que la demarcació de costes ja l'Estat et dirà que això no és molt complicat, però vostè no té d'esperar que li diguin altres si això és molt complicat. Vostè el que té de fer és fer-lo i després ja batejarem. Perquè si t'ho deneguen,
sí,
pots presentar recurs contenciós administratiu.
I mentre això estigui sobre la taula, difícilment s'enderrocaria res.
Exacte.
I... és un parlar, eh? L'Estat acceptaria ara alguna qüestió sobre el deslinde sabent positivament que afecta uns equipaments que en el seu moment van tenir aquest procediment judicial i que ara estan sotmesos a un altre procediment judicial de recuperació possessòria?
Però si és igual que accepti o no accepti. El que té de fer l'Ajuntament és instar-lo i si ho deneguen anar al contenciós administratiu, perquè sí que és veritat que no estan a la platja. N'hi ha un passeig per mig. I què és millor?
És a dir, li agradi o no li agradi a l'Estat, l'Ajuntament pot instar el deslinde.
Exacte. El que passa que n'hi ha una submissió a el que digui la demarcació de costes, que jo no l'entenc. Jo no l'entenc, perquè n'hi ha aquesta submissió. És el que digui costes, el que digui costes. Com que el que digui costes? Vostè no té res a dir? Que això passa molt sovint. Aquí estem constantment...
Perquè tothom ens entengui, deslinde és desviar la trajectòria de la línia marítim terrestre.
Exacte.
Que separa la competència estatal de la competència municipal.
Exacte. I després jo no entenc a l'esquerra de Sitges. Aquí hi ha una piscina històrica que es va fundar, el seu funcionament, l'any 32, no? L'any 32, i que a sobre va ser una piscina pionera, diguem-ne, tot Espanya. I ningú diu res per protegir aquesta piscina? Perquè dintre de la demarcació de costes també aquesta piscina va fora.
Sí, sí.
També va fora. Clar, això no està...
Diguem-ne que va fora tot, eh?
Va fora tot, exacte. I ningú diu res per protegir-la? Això no és memòria històrica? O La memòria històrica solament serveix per el que els interessa. I ningú diu res. O sigui, l'Ajuntament, que està governat per l'esquerra, traient un partit localista, no diu res, no fa res. Jo entenc que l'Ajuntament tindria de ser proactiu, no esperar ni ser submís a lo que diu la demarcació.
Una darrera sobre això. En la mesura que això es posés en marxa, s'aturaria el procediment de recuperació possessòria?
En el moment que...
És a dir, si l'Ajuntament diu la setmana que ve...
Insta el deslinde.
Exacte.
El que passa que instar el deslinde no és tan ràpid perquè necessites informes tècnics. El que passa que pots instar el deslinde i sol·licitar la suspensió de tots els procediments. Ho pots fer.
També suposo que està pendent que t'acceptin o no aquesta sol·licitud.
Exacte.
Sí.
Sí.
Però de fer-ho ho pots fer d'avui per demà.
Ho pots fer. Després ja veurem el resultat. Perquè si no ho fas, segur que estarem, bueno, en el limbo. I tenim sort de que tant els tres equipaments, el Pícnic, el Kansas i el Club de Mar, es defensen bé.
És que ara us preguntaria, esclar, amb les evidències sobre la taula, si és que hi ha unes sentències que apel·len ja a la recuperació possessòria per part del Ministeri, i el Ministeri les té sobre la taula, ho té més fàcil el Ministeri que l'Ajuntament?
A data d'avui,
sí.
a data d'avui, com sempre ha sigut, és que sempre ha sigut així, sempre ho ha tingut més fàcil el Ministeri, sempre. El que passa és que tots els equipaments, totes les institucions, el Club de Mar i el Pícnic i el Kansas, s'han defensat. S'han defensat, però és que a sobre, si vostè parla qualsevol persona de Sitges, està a favor de mantindre aquests tres establiments. De qualsevol ideologia, de qualsevol. Perquè ho consideren, ja que és un símbol dels Sitges de tota la vida. I jo crec que l'Ajuntament ho tindria de batallar. Que ara, més o menys, ho està fent.
Sí?
Per lo menys això és el que diuen. I per lo menys tenen reunions amb els afectats. I que instaran també el Club de Mar com bé d'interès cultural nacional.
No ens movem massa perquè fa una estona heu parlat del Club Natació, doncs posem-lo també en aquest pacte de futur. Vareu requerir obertament en el darrer ple municipal.
Exacte.
El regidor Monasterio. Bé, què passa? És una pregunta que li varen fer també al regidor Monasterio. Bé, què passa si la segona subhasta tampoc té adjudicatari i en ve una tercera, o venen les que siguin? I Jaume Monasterio es va dir, bé, en aquests procediments tampoc podem ensenyar totes les cartes, perquè aleshores, diguem-ne, vull creure que quedaria l'Ajuntament indefens davant de tot això.
Indefens de què?
No ho sé, pregunto.
No, si és que jo també per això ho vaig preguntar. Indefens de què? Jo al principi de tot ja vaig dir que hi havia una possibilitat de que quedés deserta la subhasta.
No sé si, però suposeu-ho que... segona subhasta, deserta, tercera, preu més baix, quarta preu més... És a dir, que aquí, qui pugui tenir interès, esperarà que això abaixi fins que...
Exacte, esperarà. És que el que ha fet a l'Ajuntament és una errada monumental. Monumental. L'Ajuntament s'ho tenia d'haver adjudicat. Això forma part del patrimoni de l'Ajuntament... Es manté l'activitat i després es pot externalitzar part de l'activitat. I l'Ajuntament podria rebre diners mantenint el patrimoni. Això ja ho vaig dir. Digo, i si queda desierta, què se va fer? Abans de tot això, abans, quan es parlava de què es faria. Mm-hmm.
Perquè hem arribat a la subhasta, o almenys això és el que es deia, per indicacions dels serveis tècnics municipals.
Jo això no ho veig tan clar. Jo no ho veig tan clar. I jo crec que tornarà a quedar deserta.
Què faríeu?
Jo me l'adjudicaria. El que he dit, encara l'Ajuntament ho pot fer.
Encara ho pot fer, eh?
Sí.
És a dir, suspenem la subhasta, ens quedem...
Bueno, ara ja l'han convocada...
No, ara ja està. Però en el cas que en aquesta segona convocatòria no sortís ningú, si fos per vostè que l'Ajuntament s'adjudiqués, es quedés al Club Natació...
Les instal·lacions... Es manté el club...
I ell s'externalitza la gestió de...
La gestió de, com a mínim, d'una part del club, perquè el club és molt gran. I és veritat que es té de fer una reforma important, però la instal·lació, n'hi ha parts que estan bé, per exemple, els vestuaris estan bé.
Esclar, ho miro al revés ara, i si costa ara trobar gent interessada, hi hauria gent interessada en una part d'un club?
Home, perquè és la gestió.
Tampoc és que la piscina municipal externalitzada hagi anat molt bé en la gestió, perquè ha estat motiu de més d'un ple municipal també.
Sí, el que passa és el següent: quan surt a subhastar una institució, una societat, qualsevol persona jurídica o persona física, que podria ser una
sí.
persona física, molt bé, s'ho queda, té de pagar, ara diuen 3 milions més la reforma que té de fer,
posem un milió llarg. Molt bé, 4.
4 milions. 4 milions? La tassa de retorn, o sigui, quan comences a amortitzar per rebre, és a molt llarg plaç. Per fer una activitat esportiva...
Sí, sí. I a més cal comptar, evidentment, el personal, el manteniment personal, i tot això, o sigui, que se suma a aquests 4 milions.
És molt difícil. És molt difícil trobar una
algú
entitat...
Algú que s'interessi...
Que s'interessi. Amb aquesta situació, que té de fer l'Ajuntament? Regalar el patrimoni. Perquè, clar, al final podem anar una altra subhasta, fins que n'hi hagi algú que digui, sí, mínim, per 500.000 euros, jo m'ho quedo.
Us apunto a partir del que s'ha comentat. L'obligació de l'Ajuntament és que tornin a les arques municipals la major part de diners que l'Ajuntament es va gastar en això?
L'obligació de l'Ajuntament... Sí, però...
Si partim d'aquest pressupòsit,
l'Ajuntament el que no pot fer és regalar patrimoni del patrimoni de Sitges. Això és el que no pot fer l'Ajuntament. I la millor opció és aquesta. Després ja es varia fins i tot en el futur si n'hi ha alguna entitat que s'ho vol quedar. Perquè pots estar oberta a ofertes. I després també amb l'externalització o lloguer, també l'Ajuntament podria recuperar diners, però es mantindria el club, es mantindria la piscina i l'activitat de natació i sobretot l'activitat federada. Jo crec que seria la millor opció, però bueno, l'Ajuntament va optar per lo fàcil. Això ho traiem a subhasta i fora, i jo no crec que sigui lo fàcil.
Aquesta opció encara és possible, doncs?
Sí, encara és
possible. Només és possible si de la subhasta no en surt cap adjudicatari.
Exacte, però és possible per una raó de necessitat gairebé.
Ja. Veu anar a la Comissió d'Educació del Parlament?
Sí.
Quina sensació en veu tenir?
Bona per la unitat. Aquí també tinc de dir que es van presentar dues propostes de resolució.
Sí.
Es van presentar una tots els partits del Parlament de Catalunya, exceptuant Vox, amb Vox perquè no van voler que estiguéssim nosaltres. I nosaltres vam presentar una altra que es podria dir que es complementaria, però és més adient. Per què? Aquí les he portat per una raó molt senzilla. La que es fa unitària, que nosaltres ens vam sumar,
sí,
vam votar a favor,
sí.
I de fet, de la que vam presentar nosaltres, no vam fer gaire promoció per no entorpir la unitat.
Si no recordo malament, la de Vox feia referència també explícitament a la construcció d'un nou institut escola.
Exacte, nosaltres vam anar directament a
aquest aspecte concret.
Aquest aspecte concret, perquè si no es farà el que estan fent ara.
Tot i que, si no recordo malament, en l'altra proposta de resolució també
es parla
de l'execució d'un nou institut escola.
Sí, però amb una diferència. Planificar i executar la construcció d'un nou institut d'escola al municipi de Sitges, establint un calendari concret i amb la participació activa de la comunitat educativa. I la de Vox ja deia Instar al Departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña que a la mayor celeridad acepte la cesión del Ayuntamiento de Sitges de los terrenos de la zona reservada para equipamientos de la plana Sita en Sitges para iniciar el proceso de construcción del nuevo Instituto Escuela. Nosaltres ja anem a una acció en concreta. Perquè després, el segon punt és, tras la aceptación de la cesión, iniciar inmediatamente la fase 1 de la construcción del nuevo Instituto Escuela y cumplir escrupulosamente desde su inicio los plazos que fija la normativa establecida en las fases para la construcción de un centro una vez se haya aprobado la financiación.
Tot i que anava a dir, vaja, a partir de l'aforisme castellà, a buen entendedor, amb la primera resolució...
No, perquè en la primera resolució et poden dir que és el que estan fent ara. Ara què ha fet el Departament d'Educació? Demanar més informes. I et diran que estan complint la resolució.
Mitges, perquè si la resolució diu que has d'executar, la resolució et diu que al final has de tenir un nou institut d'escola. I el que està fent la Generalitat ara és demanar, diguem-ne, xifres, però la primera també ho diu, planificar i executar.
També planificar i executar.
I executar, és a dir, forçosament et diu a tu que t'hi posis com t'hi posis, l'has de fer, aquesta nova escola.
Sí, el que passa que, clar, com diu planificar, poden dir, bueno...
La vostra ja us diu, ja podeu començar a demanar el terreny.
Exacte,
ja us entenc.
Per una raó molt senzilla. El problema quin és? L'emergència. No podem estar ara amb una paralització per tindre d'analitzar situacions que són evidents. Ara, el Departament d'Educació, que ha fet l'Ajuntament de Sitges, que li aportin més documentació. Ara diran que aportin quina és l'estat de la matrícula viva, i això serà un mareig. I aquest any, com si es continua amb la mateixa línia, no es farà res. I llavors nosaltres el que diem, déjense ustedes de estudios, acepten ja el terreno que ja l'Ajuntament
ja l'ha ofert,
ho acceptin i ja comencem, perquè si no estarem amb la planificació, amb els estudis estarem un altre any.
Per tant, veu sortir, diguem-ne, satisfet per la unitat que es va mostrar i no tan satisfet perquè creieu que no...
Jo crec que això depèn del Partit Socialista. El govern de la Generalitat, quin color té? El Partit Socialista. Aquí va vindre la directora,
la delegada territorial
d'Educació, i ho veia clara quan ha arribat a la conselleria, ja no ho veu tan clar. Però clar, és que també és cert que no tenen pressupost. La Generalitat de Catalunya no té pressupost. I sense pressupost és difícil. Que és un problema que també té aquest pressupost que s'ha aprovat, que és el pressupost Margaritastos.
Però us anava, que diu, amb això del tenir-ne o no tenir-ne, què és millor, tenir pressupost o no tenir-ne?
Home, anem a veure, per el que ha aprovat Sitges, dona igual.
Sí?
Home, anem a pams i fem un anàlisi.
Ah, us pregunto pel més evident. Si jo fos entitat, segurament diria, home, és millor que en tinguem, perquè si hem d'esperar el desembre d'aquest any per una modificació de crèdit que permeti que les entitats tinguin la subvenció, doncs escolta, millor que tinguem pressupost
que,
ja.
Que no han tingut la
subvenció. I no faig aquest patiment que
no han tingut subvenció les entitats?
Sí.
Sense pressupost? Però anem a veure.
Per l'entinguda és just a final d'any, que estaven totes ja a punt de morir.
Per mala gestió de l'Ajuntament.
Sí?
Per mala gestió de l'Ajuntament. Perquè les modificacions de crèdit es feien en el plenari. I en un moment que s'aprovaven en el plenari ho podien fer l'endemà següent. Ho feien? No. Per mala gestió de l'Ajuntament.
No pas per no tenir pressupost. Eh?
Exacte, no pas per no tenir pressupost. Perquè el pressupost era el prorrogat i és veritat que les subvencions no es queden prorrogades, però es poden fer modificacions de crèdits en el plenari. Es feien aquestes modificacions de crèdit al plenari? Sí. S'aprovaven? Sí. Per què no arribaven a les associacions? Per mala gestió de l'Ajuntament. Però si fa un anàlisi, arribem al següent punt. L'alcaldessa va estar aquí el 21 de gener, abans de l'aprovació del pressupost. Sí. Què va dir? Dijo que el pressupost contava con 48 milions d'euros, que estos eren para el funcionamiento ordinario, pagar los contratos...
Sí, sí. Per allò que en diuen obrir la persiana.
Exactament.
O pujar la persiana.
Exactament. El pressupost és de 66 milions d'euros. se tiene que contar de que aquí hay 4,5 millones de euros, que son un crédito. Y hay 18 millones de euros, y voy a leer su literalidad, que son transferencias corrientes de otras administraciones, y en las cuales ya pone que serán exactamente aquest capítol inclou els ingressos procedents de subvencions, aportacions rebudes per part d'altres administracions, ja siguin finalistes o no finalistes. L'import total pressupostat és de 18.589.445,53. ¿Me pueden explicar de las administraciones, exceptuando la Diputación, exceptuando la Administración del Estado y la Administración Autonómica, cómo va a hacer estas subvenciones? Subvenciones que no decimos nosotros, ¿eh? Es que lo dice en el propio presupuesto.
Si no recordo malament, em sembla que en el ple municipal dels pressupostos l'alcaldessa va respondre que encara que la Generalitat no tingués pressupost, l'any passat també va bé.
Claro. Claro,
diners de la Generalitat.
Lo que pasa, por eso son un maquillaje. Y de hecho, hasta el portavoz del Partido Socialista dijo que si no había presupuestos no pasaba nada. Para después decir que lo importante era que si no había presupuesto, pues no se podían hacer cosas. Pero si usted acaba de decir que las otras administraciones sin presupuesto han emitido subvenciones al ayuntamiento.
¿Us referiu a que poden arribar subvencions, però no es poden quantificar d'aquesta forma tan clara?
Exacte.
Quan encara no saps que t'arribarà.
Això voleu dir? Exacte. Què és això? 48 milions d'euros més els 18, que són els 66. Per això és tot un maquillatge. És tot un maquillatge. Per exemple, diuen que una de les seves prioritats és l'habitatge. I em dirà vostè que es vam aprovar l'altre dia el pla local d'habitatge, l'alcaldessa diu que es compraran 3 habitatges, que s'exercirà l'opció de compra
preferent,
i això on està pressupostat. De fet, en el pla local d'habitatge, quan arribes a la fitxa del suport als llogaters de les promocions de la Caixa, sap quan n'hi ha de pressupost? 0. No n'hi ha res de pressupost. De fet, a la fitxa posa això, sense pressupost associat.
Us val que us responguessin que amb una modificació de crèdit?
Clar, per això anem a lo primer que he dit. Per aquest pressupost, dona igual tindre pressupost. Perquè si tenim ara de començar a fer modificacions de crèdit per fer el que l'Ajuntament té planejat, no serveix de res aquest pressupost. És que aquest pressupost ja, a data d'avui, ja no serveix per res. La prova és aquesta. Fas un anunci de la compra, de l'exercici, de l'opció de compra de 3 habitatges i no ho tens pressupostat i tindràs de fer una modificació de crèdit. Si això és bona gestió, doncs per què serveix als bons gestors? Perquè això realment és una manca de planificació i una manca de realitat. Fer un anàlisi pressupostari, perquè en realitat quan diuen que la prioritat és l'habitatge és una frase. No hi ha ninguna partida, exceptuando les ajudes a l'alquiler, que se pueda considerar que realment la aposta per el govern municipal de Sitges sea per la vivienda. Esa és la realitat. Si hacemos un anàlisi pormenorizado de los números, aparte de que aquí pasó por alto, yo lo apunté, pero no hice mucho énfasis, que es la creación de una nueva figura, que es el director de proyectos estratégicos, que no se sabe quién es, a día de hoy no se sabe quién es. El informe de intervención y de secretaría es demoledor, porque se cambia la estructura de los puestos de dirección, y que va a ser el que coordine y desarrolle las políticas de promoción de vivienda pública durante el mandato. O sea, se crea una figura que nosotros, los concejales del Ayuntamiento de Sitges, no conocemos. ¿Quién va a ser esta persona? Entendemos que esto realmente es un maquillaje, insisto, un maquillaje a las cuentas del Ayuntamiento de Sitges. Pero es que es un maquillaje constante. Uh-huh. En el pleno anterior también dijeron que el índice de criminalidad, estábamos ante una situación que habían bajado los robos en domicilio.
Si em permeteu, esperem un moment a la criminalitat. Veu ser molt contundent amb els càrrecs eventuals.
Sí, però amb els càrrecs eventuals vull dir una cosa. I aquí ho reitero. Hay dos cargos eventuales, el nombramiento de dos cargos eventuales.
Tres, si no recuerdo malament.
Bueno, tres, exactamente.
O director de proyectos estratégicos.
Es que no es, ahí es donde viene el inciso. No es un cargo eventual. Por eso es una contratación que se hace como personal laboral y por eso el informe es negativo.
D'acord.
Porque
per la qüestió de estructura de personal
de estructura de personal. Y se cambia la política que venía llevando a cabo el Ayuntamiento de Sitges.
D'acord.
Hay dos cargos eventuales.
Protocol y comunicación.
Protocol y comunicación. Insisteixo, ¿eh? El de comunicación diu exactament totes les funcions d'assessorament directe en matèria de comunicació política, que ja m'explicarà què és comunicació política, generació de relat públic i acompanyament en situacions de crisi de qualsevol mena que comparten impacte mediàtic o resposta social. Llavors el que es farà és generació de relat públic. És propaganda política. Perquè clar, si vostè em pregunta què és generació de relat públic, propaganda política. I llavors es crea una figura perquè l'Ajuntament faci propaganda política. Això és el que diu. No és una opinió meva. Això és el que diu les funcions de l'assessor del govern en comunicació. L'altre té menys importància perquè és de protocol. Jo ja dic ara que la persona que s'encarregava de protocol, que s'encarrega a data d'avui, jo vaig dir en el plenari que ho feia raonablement bé. Per mi ho fa molt bé.
Si ho fa molt bé, perquè veu dir raonablement bé.
Per una raó molt senzilla, perquè com això està subjecte a opinió, com això està subjecte a opinió, jo no sé quina sensació tenen els altres regidors.
D'acord.
Però si solament faig el meu anàlisi personal, per mi ho fa força bé. Per què ho fa força bé? Perquè no es comunica totes les acciones que se van a llevar en el ayuntamiento, nos comunica todos los actos, nos dice incluso cómo van a ser los actos, a qué hora tenemos que estar. A mí por lo menos cuando tengo alguna duda la llamo y siempre tiene disponibilidad.
Y yo que se sentiu en tot moment
recolzat o que no han perdut
informat
en totes les situacions. Per això dic que i ara el que dic és que aquest càrrec realment ho tindria d'ocupar aquesta persona, que és, no dic el nom, però és la responsable,
la persona que actualment porta
protocol, ho tindria de, perquè si no entenc que no tindria sentit, perquè una persona que ho fa bé tindria de ser la que ocupés aquest càrrec. I llavors, si es vol de reforç, doncs una altra persona que li doni recolzament.
Anem pels índexs de criminalitat que us interessava comentar i que també van ser protagonistes en algun moment del darrer ple municipal. I estàvem nosaltres, perquè com que també no som els dutxos en este assumpte, entre o que és un delicte o que és un delicte criminal o si hi ha una... Quan l'Estat parla d'índex de criminalitat, fica el furt?
És que el furt sempre, i això li vaig dir a l'alcaldessa en el temporari, el furt sempre ha sigut un delicte. El que passa que abans quan existien les faltes...
Permeteu-me, perquè tothom ens entengui, eh? Què és un delicte i què és un crim?
És el mateix. Per això...
Hem vist massa televisió. Perquè quan a un li diuen que és un criminal, no li diuen que és un criminal perquè ha furtat un mòbil.
No, quina és la llei de procediment, penal? La llei d'enjuiciamiento criminal. I en la llei d'enjuiciamiento criminal te vienen recogidos todos los procesos en los cuales se enjuician todos los delitos. A día de hoy todos son delitos porque se suprimieron las faltas y gran parte de las faltas pasaron a ser delito leve.
Estaríem més o menys d'acord en que en la vida real no és el mateix que jo agafi un ganivet i l'ataqui a vostè, que no que li prengui el mòbil?
Exacte. Sí, sí.
Per tant, no ho podem considerar de la mateixa manera quan parlem d'un índex de xifres, no?
No, el que passa és que aquests també han pujat. És que diuen que solament fan referència amb els furs. Bueno, no és veritat. Vamos a ver. Los robos con fuerza en domicilio, establecimiento y otras instalaciones en el 2023 fueron de 105. En el 2023. Uh-huh. En el 2024 han sido de 148. No. Lo tengo aquí. Los robos con fuerza en domicilio, establecimiento e instalación han sido de 153 en el 2023.
Sí.
Y en el 2024 han sido de 183. Han sumido un 19,6%. Los robos con fuerza en domicilios en el 2023 fueron de 123. En el 2024 han sido de 139. Han subido un 13%. Lo que cogen es la variación. Y encima dijeron un 4%, que no sé de dónde sacar el 4%, que es verdad que en la globalidad baja un 2,5%. Tengo aquí los datos.
Del Ministeri de l'Interior.
Que se llama Índice de Criminalidad. Potser no agradi el nom, però aquest és el nom.
Aquest és el nom.
Aquest és el nom. O sea, no. I si agafa tots és Balance Trimestral de Criminalidad. No sé per què posen fins i tot en dubte el nom.
Bé, probablement perquè des del punt de vista del significat, el concepte criminalitat té un pes específic que no té el concepte...
Perquè n'hi ha la confusió de criminalitat con asesinato.
Ah, exactament.
Ho fixen solament en un tipus de delicte.
En això també podem estar d'acord, eh? Que sí, quan però... un li diuen és el poble on hi ha més crims.
Però en realitat, sí, en realitat sí, sí. És... perquè es confon el llenguatge col·loquial amb el llenguatge jurídic.
D'acord. En el llenguatge jurídic tot és índex de criminalitat.
Exacte.
Robis un mòbil o matis algú.
Exacte.
Tot forma part de l'índex de criminalitat. Exacte. Es diu d'aquesta manera, eh?
Es diu d'aquesta manera.
Una altra cosa és que en la vida real, aleshores... hi hagi més d'una cosa o d'una altra, evidentment, no hi hagi cap de crim en el sentit d'assassinat, hi hagi furs i tot.
Els furs, que és realitat que el fur no té d'haver ni violència ni intimidació, és el típic descuido, no? És el que ha baixat. Però els robatoris amb violència i intimidació és el que ha pujat. Bueno, ha bajado... un 7%, o sea, fueron en el año 2023 1.342 y el año 2024 1.245. Estamos en un índice muy alto, pero también estamos en un índice muy alto en robos con fuerza en los domicilios y estamos en un índice muy alto en robo con fuerza en establecimientos y otras instalaciones.
¿A qué ho atribuïu?
Això ho vaig dir al principi que vaig entrar en aquest ajuntament. Sitges, a data d'avui estem en 35.000 persones empadronades, però jo crec que n'hi ha més.
Bueno, no, estic segur que n'hi ha més.
Els serveis que es presten de tota mena són inferiors a l'afluència de gent que n'hi ha. I jo aposto per una major plantilla que esté ben incrementat de la policia local i més reforç dels Mossos d'Esquadra. A part de que l'Ajuntament pot ser proactiu. De fet, Vox ha presentat dues mocions, que és l'increment de la policia local i al mateix temps ser proactiu i comparèixer amb els procediments judicials per totes aquestes persones que són reincidents, que molta gent ja sap qui són i que l'Ajuntament es personi com a mesura cautelar sol·licitil que no, l'ordre d'allunyament del municipi i que no pugui residir en el municipi i després la sentència que es compleixi. L'Ajuntament té de ser proactiu, que l'Ajuntament ja parla d'això, eh? O sigui, ja parla de posar una querella per una falsificació documental en les obres que, que s'estan fent
de mossèn Fèlix Clarà.
De mossèn Fèlix Clarà, exacte. Després també fins i tot tots els grups de l'oposició, exceptuant Vox, volien que es personés com a acusació particular en contra de l'alcaldessa i altres regidors, però sí, el que tenim d'anar és pels reincidents i donar una imatge de duresa. I n'hi ha una altra qüestió, que és evitar tot allò que sembli que n'hi ha condescendència i que no n'hi ha ordre. Per exemple, el top manta. Estas teorías de criminología que ya hablan, que es cuando la administración hace una dejación de funciones y permite actividades ilícitas, conlleva a que haya un aumento de esas actividades ilícitas. Y el ayuntamiento no fa res. Aquesta és la realitat. La policia local, tots els membres de la policia local són excel·lents professionals. Els Mossos que n'hi ha a Sitges també, però són molt pocs. Amb els torns, la policia local tenim ara 102 persones. Els que estan al carrer amb 3 torns, que són 20 policies per torn, són insuficients. Que això passa amb tot, eh? I sobretot amb l'educació, com hem parlat abans.
11:02. Ho hem de deixar aquí. Carnaval bé?
Molt bé.
El gato a l'aigua bé?
El gato a l'aigua bé.
Bé.
Bé, molt bé.
Això a la tele li agrada a vostè, eh?
M'agrada més la ràdio.
Ah.
I més aquesta, que és la...
Eso, la eso, ara diríem això. Eso se lo debe decir usted a todos. Eso se lo debe decir usted. José Antonio Gerber, gràcies. Vicenç.